Són 2:45, nosaltres ho deixem aquí i ara us deixem en bona companyia amb la gent d'Esports. Carles Vila, bona tarda.
Bona tarda.
Zurich Connect t'ofereix els esports. Assegura ja el teu cotxe des de només 0,5 euro al dia.
L'esport al punt.
Dijous tranquil a Can Barça, després de la golejada ahir al Camp Nou contra el Vissua, la prèvia de la Lliga de Campions. Va ser el primer partit oficial de la temporada i els jugadors de Guardiola el van superar amb nota. Bona nota també per als gimnastes xinesos que continuen dominant la competició de gimnàstica artística als Jocs Olímpics de Pequín. També per al bàsquet espanyol que ha aconseguit la tercera victòria als Jocs. Encara que sigui per un dia, avui no comencem la informació dels Jocs amb la notícia d'una nova medalla per Michael Phelps.
Pequín 2008. Els Jocs Olímpics de Pequín. A Catalunya Informació.
Sí que comencem parlant de natació. Es disputen les últimes sèries de classificació en presència catalana. Anem al National Aquatic Center de Pequín. Marta García, bona tarda.
Hola, bona vesprada.
Avui ha disputat aquestes sèries. Ha participat la catalana Erika Villaéfica.
Sí, la veritat és que no li ha anat gaire bé, Carles, perquè amb 8:32:27 ha acabat sisena de la seva sèrie dels 800 lliures i, per tant, està fora de la final d'aquesta prova. Molt lluny de la marca que buscava Erika Villaéfica. Ja va nadar l'altre dia als 400 i no va fer tampoc una bona marca. La veritat és que la catalana arribava molt refredada a aquests Jocs Olímpics i no està en el seu millor moment de forma. I ho ha certificat, doncs no podem ser classificar ni per a la final dels 400, tampoc per a la dels 800. Deia que no començava avui el programa de Michael Phelps o d'alguna medalla que guanyara. Doncs és evident que no, tot i que l'hem vist nadar, aquesta mateixa vesprà, fa molt pocs minuts, ha nadat en el 100 papallona, s'ha classificat evidentment per la pròxima sèrie, per les semifinals, tot i que no ha sigut el guanyador de la seva sèrie. També hem vist nadar en aquesta prova, en el 100 papallona, Rafa Muñoz, que ha acabat 7è, la mateixa posició que Javier Noriega en els 50 lliures, i per tant els dos també estan fora de la final. Per això que hem vist nadar a Eamon Sullivan i a Alain Bernades, que aquest matí disputaran la final dels 100 lliures. Han anat els dos als 50 i, evidentment, també estan classificats per a les seues respectives semifinals. Als 50 lliures hem vist un rècord olímpic, el que ha fet el francès Lebeau, amb 21:46. També hem vist un rècord olímpic en el 100 papallona amb 50:76. Cal dir que Lídia Morant ha acabat tercera de la seva sèrie dels 200 d'esquena i podria, per tant, classificar-se per a la semifinal, o caldrà, això sí, esperar la confirmació dels temps. En aquest 200 d'esquena, volíem dir, també ha de nadar l'espanyola Escarlata Bernard. Aquest matí també hem vist algunes proves finals, concretament de la natació, on sí que hem vist rècords del món. Per exemple, el que ha fet el relleu 4x200 femenins australià, 7:44:31, ha rebaixat 6 segons l'anterior rècord, i Stephanie Wright, que ha aconseguit la seva tercera medalla d'or. Liu Xige, la xinesa, també ha guanyat la prova dels 200 papallona femenins amb rècord del món inclòs, 2:04:18, i com dèiem, un nou or per a la Xina. I Kosuke Kitajima ha aconseguit la medalla d'or en els 200 braços masculins amb rècord olímpic, 2:07:34. Els aplaudiments que sentiu ara, però una nadadora xinesa que ha aconseguit guanyar la seva sèrie dels 200 d'esquena. Aquest matí hem vist també Alain Bernat i Eamon Sullivan lluitar per ser l'home més ràpid del món en els 100 lliures. Doncs bé, la prova l'ha guanyada el francès Alain Bernat, que això sí, no ha pogut superar Eamon Sullivan en el rècord que va batre ahir, i per tant doncs no hi ha hagut rècord del món, però sí nou campió olímpic en els 100 lliures, Alain Bernat.
Com hem sentit, Phelps no ha disputat cap final avui, per tant no ha guanyat medalles. De qui ha estat, de moment, considerat el millor esportista d'aquests Jocs? N'ha parlat avui el president del Comitè Olímpic Internacional, Jacques Rogge.
El president del Comitè Olímpic Internacional, Jacques Rogge, creu que la superioritat que mostra Michael Phelps en les proves de natació beneficien els Jocs Olímpics. Segons Rogge, el nedador nord-americà serà un referent dels Jocs, com ho van ser altres superfigures olímpiques.
Els Jocs Olímpics viuen al voltant d'aquests superherois, com Jesse Owens, Paavo Nurmi, Carl Lewis, i ara tenim Phelps. Aquests són els atletes que hem de tenir.
Michael Phelps ja acumula 5 medalles d'or només a Pequín i les afegeix a les 6 que va obtenir a Atenes. És l'esportista que ha guanyat més medalles d'or en la història de l'olimpisme, amb un total d'11. Ara té a l'abast un altre rècord, 8 medalles d'or en uns jocs, i superar així les 7 de Mark Spitz a Múnich 1972. Per Rogge, Phelps serà la figura indiscutible de Pequín 2008.
Sí, és clar que ell és la icona dels Jocs Olímpics. Evidentment és qui té més medalles a la piscina i això és molt important. Phelps centra l'atenció del públic i la veritat és que és un atleta meravellós.
El domini absolut de la Xina al medaller davant dels nord-americans i les medalles de Michael Phelps són els dos fets que han marcat els primers dies dels Jocs.
Deixem la natació i parlem també de gimnàstica artística. Aquesta matinada, Marta, ha continuat el domini dels gimnastes xinesos, en aquest cas el concurs múltiple individual.
Sí, no ha guanyat de manera tan brillant, possiblement com esperàvem, però ha sigut el millor. El gimnasta més complet, el que domina tots els aparells, i precisament això és el que premia aquest concurs múltiple individual. Parlem de Yang Wei, que s'ha endut la medalla d'or amb un total de 94.575 punts. Ha superat el japonès Kohei Uchimura, que ha sigut finalment segon, l'ha superat en 3 punts, i el francès Bernard Caranov, que ha sigut d'alguna manera la sorpresa d'aquesta final. Hi havia altres gimnastes que també eren favorits a endur-se el títol, o com a mínim a plantar-li una miqueta de cara a Yang Wei, però s'han enfonsat, han tingut errades importants i en una competició de gimnàstica la més mínima errada ja determina i si a sobre aquesta errada, doncs, per exemple, una caiguda com la que ha tingut Hiroyuki Tomita en les anelles, doncs l'ha relegat això a la quarta posició, per exemple. També lluitava pel títol Yang Taeyong, el coreà, que ja va pujar al podi en els Jocs Olímpics d'Atenes i que finalment ha acabat sisè, o l'alemany Fabien Ambioschen, que ha caigut amb el cavall en barc i ha acabat en la setena posició. Seguretat, tècnica i elegància, això possiblement és el que li ha donat l'hora a Yang Wei, que ja va ser medalla de plata en Sydney. En Atenes no va fer una bona competició i no va aconseguir ni pujar al podi. I de moment aquí a Pequín ja s'està erigint com un dels gimnastes que més medalles pot guanyar. De moment ha guanyat 2 ors, el d'ahir en la competició per equip i el d'avui en la individual, i en pot guanyar més perquè està classificat també per algunes finals per aparell. Demà entraran en acció les xiques, competició individual femenina, el concurs múltiple. Atenció a aquests noms: Shawn Johnson, la campiona mundial, i Naskia Lucin per part dels Estats Units, evidentment dos xineses, Yan Yilin i Yan Yuyuan, però també cal tindre en compte altres noms, com el de la romanesa Celiana Nistor, de russa Xenia Semenova i Anna Pavlova, i una brasilera, Jade Barbosa.
Més coses. A aquesta hora s'hauria d'estar jugant el partit de quarta final de Rafael Nadal a la competició de tennis. La pluja, però, no ha permès que es compleixi el programa previst. De fet, durant tot el matí hi ha hagut problemes en aquesta pluja, no només al tennis, sinó altres esports han estat afectats. Per exemple, podem parlar també de la competició d'hoquei herba, que tot i que s'han pogut jugar els partits finalment, durant bona part del matí semblava que inicialment podria ser causa de que s'hagués de suspendre algun. El cas d'altres esports ha estat el mal temps, però en aquest cas no la pluja. Estem parlant, per exemple, del rem o de la vela. S'han suspès totes les regates previstes per avui en el que és la vela per culpa de, en aquest cas, la falta de vent. Però centrem-se amb el tennis, com comentàvem. En aquests moments és important saber si es poden jugar els partits. Havíem de connectar amb Pequín per saber l'estat en aquests moments de la competició de tennis. En qualsevol cas ho farem, si és possible, d'aquí un moment. Ara sí, em diuen que és a punt aquesta connexió amb el Xevi Soler. Saludem el Xevi Soler. Xevi, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, hem dit que no jugava el partit de Nadal. De fet, fins fa poc més de mitja hora no s'ha pogut jugar, no s'ha pogut començar a jugar cap partit en aquesta competició de tennis.
Sí, pràcticament amb 4 hores de retard ha començat aquesta competició de tennis. La pluja ha sigut la gran protagonista i ara mateix hi ha els primers partits d'aquesta jornada. Rafa Nadal, que ha de jugar contra Jürgen Melzer, hauria de saltar a la pista en el tercer torn, per tant encara no és segur que jugui avui, depèn de l'hora que sigui. El que sí que podem explicar ara és que el suís Roger Federer està patint de valent contra el nord-americà James Lake, número 7 del món. De fet, ha perdut el primer set per 4-6 i està perdent el segon per 3-0. Per tant, Lake, que sembla que té molt ben encarada aquesta victòria, Federer, que continua allargant aquest mal moment de forma que l'ha portat a perdre el número 1 mundial en la pròxima vegada que s'actualitzi la classificació ATP. I altres partits ara mateix en joc en aquest torneig de tennis. Cal destacar també, a part de dos partits individuals femenins, Serena Williams contra Elena Dimenteva i Sibyl Bamer contra Vera Zvonareva, que també ha debutat en aquesta ronda de quarts de final la parella formada per Anabel Medina i Virginia Ruano, que està jugant el seu partit buscant un lloc a les semifinals contra les australianes Samantha Stosur i Reni Straps. De moment, 2-1 favorable a les espanyoles que busquen, com diem, aquest lloc a les semifinals. No sabem si avui podrà jugar Rafael Nadal. Repetim, hauria de saltar en el tercer torn. Encara queden molts partits per jugar perquè hi ha hagut 4 hores de retard al seu partit. Estava previst que comencés a partir de 2:15. Ara mateix passen 10 minuts de 2:15 i encara s'està jugant el primer torn. Repetim el resultat, actualitzem el resultat de Roger Federer, que ha perdut el primer set per 6-4 contra James Blake i perd el segon per 3-0.
Parlem ara d'hoquei herba. Hem d'anar a l'Olympic Green Stadium, on la selecció espanyola femenina s'ha enfrontat avui a la selecció de Corea. Un partit per recuperar anímicament les jugadores, tot i que l'equip espanyol ja no té opcions de disputar les semifinals. Tornem, per tant, cap a Pequín. Jordi Turia, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles.
Ha estat la primera victòria de l'equip de Pablo Soz.
El fantasma del que va passar contra Austràlia ha sobrevolat sobre l'estadi d'hoquei olímpic. I és que recordem que en aquell partit, l'últim que havia jugat la selecció espanyola femenina d'hoquei herba, l'equip es va avançar en el marcador, va acabar la meitat amb empat a 1 i a la segona l'equip australià li va fer un parcial de 5-0. Avui contra Corea portava el mateix camí, 2-0 la mitja part i només començar la segona han marcat les coreanes. Al final, però, el resultat ha estat 2-1, victòries espanyola i Júlia Menéndez diu que fins al final no han pogut respirar.
Hem acabat amb molt bon sabor de boca perquè ara realment comença el nostre torneig i crec que hem fet un molt bon partit i bueno, ara el que comentàvem és que disfrutar aquesta victòria els minuts pròxims i avançar ja en Sud-àfrica, que és el que ens toca d'aquí dos dies i és un partit igual o més important que el d'avui.
Els penals corners han estat la clau del partit d'una banda perquè les coreanes n'han llançat molts i tots els han aturat perfectament la defensa espanyola i d'una altra perquè els dos gols de l'equip que dirigeix Pablo Usoz han vingut precisament de jugades com aquesta. El primer marcat per Núria Camón.
És una eina que s'entrena molt, que hem estat entrenant molt i els últims i en aquests partits doncs poques ocasions que tenim de penalti doncs les hem de marcar.
La selecció espanyola d'aquesta manera ha salvat el primer matchball, però li queden dos més. Demà passat contra Sud-àfrica i a l'última jornada contra Holanda, que és precisament la selecció que encapçala el grup amb 3 victòries en 3 partits.
Les restriccions habituals a l'hora d'accedir a les instal·lacions en uns Jocs Olímpics també afecten les delegacions que hi participen. Directius, preparadors físics o assistents sempre tenen problemes a l'hora d'aconseguir una acreditació. Un cas significatiu és el del segon porter de l'equip espanyol masculí d'hoquei herba. Xavi Castellano es pot entrenar amb els seus companys, però no pot dormir a la Vila Olímpica ni tampoc ser als partits.
És el número 17 de la selecció d'hoquei herba i el Comitè Olímpic Internacional només permet inscriure 16 jugadors. Per tant, està visquent els Jocs Olímpics, però no els acaba de disfrutar. Està present en els partits, però ho fa des de la graderia, just al darrere de la banqueta. També pot entrar a la Vila Olímpica, però a l'hora d'anar a dormir ha de marxar cap a un hotel.
Si podem estar a passe de dia invitació com de familiar, aquestes que es donen, o amics, i després estem allà tot el dia i a les 9 hem de marxar. Bueno, abans de les 9 has de marxar, perquè has de recollir el passaport de l'oficina, perquè si no et comencen a buscar.
És Xavi Castellano, el segon porter de la selecció espanyola masculina d'hoquei herba. Els seus companys d'equip, probablement per consolar-lo, li diuen que a l'hotel té una millor habitació que no pas les que hi ha a la Vila Olímpica. Però a ell, aquesta mena de conya no li acaba de convèncer.
No, bueno, sempre hi ha la típica conya de que vius els jocs diferents, que tu pots fer tal, no sé què, però bueno, a mi el que m'agradaria era estar allà dins, no? Però bueno, això és el que hi ha i és el que toca. Com a esportista sempre hi ha coses d'aquestes que fan, vull dir, que costen molt, no?, de superar, però bueno, jo crec que està lluitant bastant fort aquest any i bueno, sóc el 17, sóc el porter, només en juga un i és la contra que tens com a porter, no?, que només hi ha una plaça.
Només hi ha una plaça de porter, no perquè ho digui el Comitè Olímpic Internacional o el Comitè Organitzador, sinó per decisió de Maurice Hendrich, el seleccionador espanyol. Ell es fia de les estadístiques i diu que el jugador que menys es lesiona és el porter. Per tant, només ha agafat una plaça en aquesta posició. El segon porter és Xavi Castellano i ell, com diem, s'ha hagut de quedar fora. Amb ell, les estadístiques de Hendrich tampoc l'acaben de convèncer.
Clar, no m'afavoreix gaire, no?, perquè diuen que és això, no?, que el porter es lesiona molt poc i bueno, m'ha tocat acceptar aquesta decisió que, vulguis o no, sempre és dura, no?
L'única opció per canviar aquesta situació seria una alternativa que no vol ningú, ni tan sols el mateix Xavi Castellano. Seria que es lesionés el porter titular. De fet, l'únic porter inscrit, Quico Cortés. Mentrestant, quan arribi la 9 o quarts de 9, Xavi Castellano haurà d'agafar un taxi i marxar cap a l'hotel.
Pequín 2008. Els Jocs Olímpics de Pequín. A Catalunya Informació.
Seguim parlant dels jocs en bàsquet. La selecció espanyola masculina ha superat aquesta matinada Alemanya. Els jugadors d'Aito García Reneses no han fet un bon partit, Xavi, però n'han tingut prou per aconseguir la tercera victòria.
Sí, i a més, amb un resultat prou contundent, 72-59, 13 punts de diferència contra Alemanya, tot i que potser per l'hora, era les 9 del matí, hora d'aquí, de Pequín, les 3 hora catalana, els dos equips estaven molt i molt adormits, sense fer res de l'altre món. La selecció espanyola de bàsquet que entrena Aito García Reneses ha sumat la tercera victòria i afrontarà el partit contra els Estats Units de demà passat, com a veure qui serà el primer de grup. Els Estats Units estan jugant ara mateix contra Grècia, estan guanyant còmodament per 51-32. Cal destacar l'actuació de José Calderón amb 15 punts i habituals reserves, com per exemple Àlex Montbrú, que avui n'ha fet 14, segurament el seu millor partit, i la gran feina, com sempre, de Ricky Rubio, que encara que no estigui encertat en el tir, ha fet només 7 punts, ha col·laborat moltíssim, 5 rebots, 3 assistències i 2 recuperacions. Un dels jugadors de l'equip d'Aito García Reneses, Juan Carlos Navarro, explica que han de millorar molt per aconseguir no només intentar superar els Estats Units, sinó aconseguir una medalla.
Un poco de concentración, intensidad, pues un poco igual lo que nos partió contra China. Pero bueno, tenemos que mejorar, ¿no? Si nos ponemos también el ejemplo a lo mejor de Atenas, también jugamos un excelente todos los partidos y después el de cuartos no lo pasamos, ¿no? Esperemos que sea este diferente.
En canvi, Dirk Nowitzki i Chris Kaman no han fet tampoc un bon partit. Les dues estrelles, els dos jugadors de NBA, han fet 11 i 8 punts, respectivament, sent un jugador que juga a la Lliga Alemanya, Stefan Hammann, el màxim anotador de l'equip, amb 15 punts.
Més esports d'equips, partit de tràmit per la selecció espanyola d'handbol, selecció masculina que ha superat en facilitat la Xina. Un enfrontament que també ha seguit a Pequín, Xavi Soler.
Aquest partit sí que ha sigut còmode de veritat per la selecció espanyola d'handbol, que necessitava un partit així per prendre una mica aire després dels dos primers partits contra Croàcia i Polònia, que havien acabat amb finals ajustadíssims. Espanya 36, Xina 22, 14 gols de diferència que demostren la diferència actual entre l'handbol espanyol i l'handbol xinès. A més, el tècnic Juan Carlos Pastor s'ha dedicat a fer jugar els jugadors menys habituals, com per exemple Víctor Tomàs, un dels que havia jugat menys fins ara, que ha respost sent el màxim golejador de l'equip amb 7 gols, també Demetrio Lozano, que n'ha fet 6, i el porter David Barrufet, que ha jugat tota la primera part. La selecció espanyola que ha pogut prendre aire, doncs, per pensar ja en el següent partit, també demà passat, contra una de les millors seleccions del món, la selecció francesa, serà dissabte a partir de les 2 hores de Pequín, 8 hora catalana, i la selecció espanyola després de la primera ensopada contra Croàcia, que buscarà una victòria que els ajudi a quedar el més amunt possible per buscar el màxim, el millor encadenament de quarts de final. En canvi, França ha guanyat els dos primers partits, però contra les seleccions fluixes a priori d'aquest grup, la Xina i el Brasil. Amb dues victòries i una derrota, queda la selecció espanyola a l'handbol després d'aquesta victòria per 36-22, molt clara, contra l'anfitriona, la Xina.
I l'única derrota pel que fa als esports d'equips de la delegació espanyola ha estat l'equip espanyol de waterpolo, ha perdut avui contra la campiona olímpica, Hongria.
La selecció espanyola de waterpolo ve a ser com una beguda amb gas, d'aquelles que surt amb molta empenta, però mica en mica es va desbravant. Iñaki Aguilar, el porter de la selecció espanyola, té una explicació.
El waterpolo ara s'ha fet molt dur, llavors aquests equips també tenen una cosa genètica que són, no sé si els veieu, medeixen 2 metres cada un, i nosaltres hi ha dos que medeixen 2 metres. Però bueno, de vegades també potser ens falta una mica més de cap i jugar menys amb el cor i aprofitar les nostres opcions també.
Espanya ha començat molt bé contra Hongria, li ha fet un 2-0, després en el primer quart dominava per 3-2, gairebé al final de la primera meitat el resultat era d'empat a 5, però en tota la segona part no ha marcat cap gol i al final Hongria ha guanyat per 8-5.
La veritat que ells han defensat molt bé i després amb atac ells són uns killers i si els dones una mica d'aire et matxacen.
Són uns killers, però Iñaki Aguilar, el porter aquí que vam de sentir, ha estat el millor jugador i s'ha encarregat de que els hongaresos només marquessin 8 gols. Hem de recordar que Hongria s'ha adjudicat les dues últimes edicions dels Jocs Olímpics. Va ser medalla d'or a Atenes i també medalla d'or a Sydney. Tot apunta que Hongria serà la campiona del grup A i passarà directament a les semifinals. Espanya haurà de lluitar per quedar segona o tercera i entrar als quarts de final. D'entrada, ara li espera un rival directe, Montenegro.
Pequín 2008, els Jocs Olímpics de Pequín, a Catalunya Informació.
Tenim una última comunicació amb el Xevi Soler a Pequín. L'equip espanyol femení de tennis taula s'ha enfrontat avui primer al Japó i més tard, Xevi, a l'equip d'Austràlia.
Doncs justament ara mateix la selecció espanyola, com deies, doncs no s'ha classificat per la pròxima ronda, però ara mateix acaba d'acabar el seu partit contra Austràlia amb victòria per 3 punts a 0 de la selecció espanyola. I una notícia positiva després que anteriorment hi havia la negativa per la mataronina Galia Dvorak, que ha guanyat els seus dos primers partits en uns Jocs Olímpics. Ha guanyat el seu partit individual contra la jugadora australiana Miao Miao per 3-16-1 i ara també ha guanyat els dobles formant parella amb Du Fang per 3-16-0 contra la parella australiana formada per Miao Miao i Sang Stephanie Xu. Aquest era el partit de l'honor per no quedar últim del seu grup, perquè anteriorment la selecció espanyola ha perdut totes les seves opcions de passar ronda, perdent una eliminatòria igualadíssima contra el Japó per 3-2. Això que la jugadora catalana Galia Dvorak ha tingut a les seves mans la possibilitat d'aconseguir una fita històrica, que era la classificació per a la pròxima ronda, però ha perdut contra Fukuhara en 5-7 després de perdre els dos primers per 11-6. Semblava un partit clar per la japonesa. Ha remuntat Galia Dvorak 11-6, 11-7 en els pròxims dos parcials i en l'últim set un 11-7 ha acabat amb les opcions de les espanyoles de passar ronda. Les llàgrimes després del partit de Galia Dvorak realment demostraven la frustració de la jugadora catalana, que almenys ha pogut refer-se guanyant el seu primer partit en les Olimpiades.
Gràcies, Xevi. Tanquem la informació olímpica amb resultats, més resultats de la jornada d'avui. Una jornada, com dèiem, marcada per el mal temps que ha fet a Pequín.
De fet, a Qingdao, totes les regates previstes per avui han quedat definitivament suspeses per la falta de vent. També s'han ajornat fins demà les proves de rem de Pequín per culpa d'una tempesta sobre la capital xinesa. Més resultats en judo. Esther San Miguel ha perdut el combat per la medalla de bronze en categoria de 78 quilos contra la francesa Posamay. En vòlei platja, la parella formada per Raúl Mesa i Pablo Herrera ha perdut davant el potent duet xinès per 2-16-0, 21-13 i 21-15. Resultat contundent. Els espanyols se situen segons de grup i es classifiquen d'aquesta manera per als vuitens de final. I en hípica avui havia de debutar Jordi Domingo a la competició individual, però la pluja ajorna també de moment aquest debut.
Un últim apunt dels jocs. Ens comentava el Xevi Soler des de Pequín que estava patint Roger Federer. Doncs bé, ha perdut el primer set en el partit que juga contra James Blake, partit de quarts de final, i en el segon domina també el tenista nord-americà per 4-3.
Pequín 2008, els Jocs Olímpics de Pequín, a Catalunya Informació.
Mentre que amb altres companyies parles per telèfon i prou, amb Bono per 28 euros tens telèfon en línia i trucades incloses. I per 0 euros més tens televisió de 40 canals. I per 0 euros més encara, videoclub amb 1.000 programes gratis. I a més, ara que comença la Lliga, tens cada partit per només 1 euro. Amb d'altres ni ho somnis, perquè per 0 euros no et donen res més. Desperta't, home, desperta't. Truca al 1400, passa per una botiga Ono o entra a ono.es i comprova-ho tu mateix. Ono és com les coses bones.
7 minuts i les 3 de la tarda, el Barça ha començat amb bon peu la temporada oficial. Ahir al Camp Nou, el nou projecte de Guardiola va agradar i, sobretot, va mostrar-se efectiu. 4 gols, la classificació ben encarrilada i ovació del públic a jugadors com Henry o Samoreto. Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
En resum, podríem parlar de bones sensacions ahir al Camp Nou.
De prova superada i amb nota. L'equip ha seguit fent gols, n'ha marcat amb una mitjana de 5 per partit durant la pretemporada, però és que, a més, ha resolt els problemes en defensa. És el segon partit dels que ha disputat fins ara amb Guardiola a la banqueta que acaba el Barça sense fer gols. L'altre era el primer de la temporada contra l'Hibernian. Eto'o s'ha reconciliat amb l'estadi que el va xiular a l'últim partit de la temporada passada i amb l'entrenador que va anunciar que no el volia, i ho ha fet fent 2 gols contra el Bisua.
Todo queda atrás, todo esas cosas quedan atrás. Esto es un nuevo año, empezamos con mucha ilusión todos, todos estamos contentos. Como las cosas nos están yendo desde la pretemporada y solo esto queda y nada más.
Fins i tot en Ri ha sentit una de les primeres ovacions del públic blaugrana després d'un partit. L'únic aspecte negatiu ha estat la lesió de Dani Alves, un esquinç clavicular que el deixarà dues setmanes de baixa. Es perd, per tant, el Gamper, la tornada de la prèvia de la Champions a Polònia, però l'intentaran recuperar per al debut a la Lliga al camp del Numància.
Una vegada s'ha viscut aquesta prèvia, podríem dir, al començament de la temporada, encara queden, Jordi, alguns detalls de tancar abans del començament de la Lliga.
El més important, tancar la plantilla, i per fer-ho queda un fitxatge, descartat Silva, que ahir va anunciar que es queda al València. El Barça busca al mercat un jugador de les seves característiques. Queden 15 dies abans no es tanqui el mercat. En l'horitzó, compromisos institucionals. L'assemblea de compromissaris del 24 d'agost en què el president Joan Laporta ha de posar el seu càrrec a la disposició dels compromissaris.
Torna la festa del Gamper. Aquest any, el Barça se la juga amb un dels clubs més grans de la història.
A l'alçada dels millors.
Barça Boca Juniors. Un partit que convertirà el Camp Nou en una festa que no es pot perdre ningú.
Ningú vol dir ningú.
Aquest dissabte, a les 10 del vespre, viviu el trofeu Joan Gamper amb Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Seguiu-ho en directe a partir de les 9 amb la transmissió d'en Puyal.
Sí, senyor! Sí, senyor! Sí, senyor!
La transmissió d'en Puyal, de futbol a Catalunya Ràdio, és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
Fins ara el cotxe només li ha ocasionat despeses? Ara, contractant SegurCaixa Auto, l'assegurança d'automòbil sense sorpreses de la Caixa es podrà beneficiar dels avantatges que li ofereix el nou dipòsit auto. Un dipòsit a 6 mesos amb una rendibilitat atractiva. Alguna vegada el cotxe li havia donat tant? Nou dipòsit auto. Agraeixi-ho al seu cotxe. La Caixa. Parlem?
Hem parlat del partit del bon partit del Barça i al Camp Nou. Les coses no li van anar tan bé a l'Espanyol, que al marge de la mala imatge, el primer partit a l'Estadi d'Holanda va veure com es lesionaven alguns dels jugadors de Tintí Márquez. El més preocupant és la lesió de Marc Torrejón, que es perdrà la primera jornada de Lliga. Anem a Holanda. David Clopés, bona tarda.
Hola, bona tarda. Una lesió molt inoportuna. Així ho qualifica Marc Torrejón. El central es va fer a l'amistós d'ahir un esquinç al lligament lateral extern del turmell esquerre que el tindrà 3 setmanes de baixa, a només 15 dies perquè comenci la Lliga. Torrejón s'ha lesionat just al moment en què el tècnic Tintí Márquez ha expressat públicament els seus dubtes amb el rendiment de l'eix de la defensa. Torrejón sap que amb aquesta lesió perd punts en la lluita per la titularitat.
2 setmanes abans de començar la Lliga, on tothom està doncs, fent-se un lloc, no? Intentant convèncer el míster i bueno, estar apartat doncs, una o dues setmanes per culpa de la lesió, doncs merma possibilitats d'estar a començament de Lliga en l'11 titular.
I mentrestant, Márquez insisteix que vol el fitxatge d'un central.
Yo quiero un buen jugador. Me da igual si es joven o veterano. O sea, cuando las necesidades apretan, tenemos que buscar un futbolista competitivo, nada más. Bueno, es una decisión que llevamos madurando ya días, o sea que no es de ahora. O sea que es un tema que está ahí, está ahí.
Torrejón marxa a les 5 de la tarda cap a Barcelona i demà al matí li faran proves a la clínica de la Creu Blanca. L'acompanyarà el porter Javi Ruiz, que també abandona lesionat la concentració. També se'n van avui d'Holanda, en aquest cas cap a Madrid, Callejón i Ángel, convocats per la selecció espanyola sub-21. Ángel l'han convocat d'urgència per suplir la baixa de Torrejón a la sub-21. Amb aquestes 4 baixes, Márquez s'ha vist obligat a cridar el migcampista del filial Raúl Baena, que arribarà a Dortmund aquesta tarda.
Més futbol, llista de jugadors convocats de Vicente del Bosque per al partit amistós contra Dinamarca. Estaven pendents de saber si entrava en aquesta convocatòria el blaugrana Bojan Krkić.
El davanter de Linyola, Bojan Krkić, és una de les novetats de la primera llista de convocats que ha fet el nou seleccionador espanyol Vicente del Bosque per al partit amistós que jugaran dimecres que ve a Copenhagen contra Dinamarca. Del Bosque ha tornat a confiar en el jove jugador del Barça després de la seva renúncia a jugar a l'Eurocopa que va guanyar Espanya.
Hemos preguntado al seleccionador, al su entrenador y al director deportivo, que estuvimos con Chiqui Bergstein durante el partido y hablamos de todos estos asuntos, ¿verdad? Y no, personalmente no he hablado con él.
Les altres novetats en la llista de convocats són els defenses de l'Atlètic de Bilbao, Fernando Morevieta i Andoni Iraola, i el migcampista del Sevilla, Diego Capel. L'exentrenador del Real Madrid no ha convocat finalment el capità madridista Raúl i segueix d'aquesta manera el criteri del seu antecessor en el càrrec, Luis Aragonés. En la llista de 22 jugadors que ha fet del Bosque es manté el grup que va guanyar l'Eurocopa, amb les excepcions de Marchena i Cesc, que estan lesionats, a més de Palop, Sergio García i Arbeloa, que tampoc hi han entrat. A part de Bojan, els tres altres jugadors del Barça convocats són Puyol, Xavi i Iniesta. En la convocatòria també hi són els catalans Fernando Navarro del Sevilla i Joan Capdevila del Villarreal. En la convocatòria de la selecció espanyola sub-21, que dimecres que ve jugarà contra Rússia, un partit classificatori per al Campionat d'Europa, el migcampista de l'Espanyol, Àngel Martínez, ha substituït el seu company d'equip, Marc Torrejón, que ahir es va lesionar a Holanda.
Doncs ho deixem aquí. Tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Gràcies. Bona tarda.
Ara, el 05 que t'emocionarà és el de Zurich Connect, perquè des de mig euro al dia assegura el teu cotxe i amb tota l'experiència de Zurich. Contacta ja al 902 25 0085 o per internet. Connecta amb els experts. Zurich Connect.